Bon dia, són les dues. Pere Aragonès convoca el govern a Palau per decidir-ne el futur. A aquesta hora tot penja d'un fil i Laura Borràs acaba de posar més llenya al foc.
Si hi ha algú dins del govern que no està complint els compromisos, per què no parlem de que surti del govern qui no compleix els compromisos? Per què la pregunta si Junts per Catalunya surt del govern? Per què no és... Si Esquerra Republicana no està complint els compromisos, per què Esquerra Republicana no surt del govern?
Declaracions que Borràs ha fet a l'escena mentre Aragonès era a Palau per analitzar tots els escenaris, inclòs l'expulsió de Junts. Del govern creu que a la pràctica ja li han retirat la confiança.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Ha estat, doncs, un matí de reunions a Palau enmig del debat de política general en què Junts, per sorpresa, de nit va demanar a Aragonès una moció de confiança que ha indignat el president. De seguida, l'última hora d'aquesta nova crisi que situa el govern al límit de la ruptura, tot plegat a 3 dies que es commemori el 5è aniversari de l'1 d'octubre i mentre Eulàlia Reguant declarava al Tribunal Suprem justament per no respondre a Vox al judici del procés. Anirem també a Madrid i a Brussel·les perquè els sabotatges al gasoducte Nord Stream han disparat totes les alarmes. La Unió Europea ha reforçat la seguretat a les infraestructures essencials i els Estats Units han demanat avui a tots els seus ciutadans que marxin immediatament de Rússia. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Héctor Bellerín s'ha afegit a la llista de lesionats del Barça i s'estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa.
5è jugador lesionat en aquesta aturada de seleccions, el 3er a la línia defensiva. Bellerín s'ha fet proves aquest matí que han confirmat la lesió al soli de la cama esquerra i es perdrà entre 6 i 8 partits. Un altre dels lesionats, Ronald Araujo, s'ha operat satisfactòriament aquest matí a Finlàndia de la lesió a l'adductor de la cuixa dreta. L'uruguaià s'estarà 3 mesos de baixa. Pel que fa als altres 9 blaugranes que hi van jugar amb les seves seleccions, tots tornen bé i a destacar la victòria d'Espanya 0-1 a Portugal, que classifica els de Luis Enrique per la Final Four de la Nations League. I en bàsquet, avui comença la Lliga CB amb un únic partit. El Girona rebrà el Madrid a Fontejau a les 9 de la nit.
Aquesta tarda s'esperen tempestes a les comarques de Girona. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, descarregaran al voltant del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès i també l'Alt Empordà, i localment poden descarregar amb ganes i acompanyades de tempesta i també de calamars. A la resta del país, el mig ennublat i el vent que continuarà fort, sobretot cap a les comarques de Tarragona i també als cims del Pirineu, amb cops que poden superar els 70 km per hora, i tot plegat amb unes temperatures semblants a les d'ahir, màximes de 20 a 25 graus. I demà serà un dia de temps inestable i insegur, al matí amb pluja, sobretot cap a les comarques del nord, i després a mitja tarda arribaran alguns ruixats també a la costa i al prelitoral, sobretot de Barcelona i Camp de Tarragona. Es mantindrà el vent i baixa clarament la temperatura.
Les 2:03.
RAC 1 migdia.
Pere Aragonès convoca una reunió extraordinària de govern aquesta tarda per abordar la greu crisi entre els dos socis després del debat a Matadegolla que van tenir ahir al Parlament. Va passar pels vols de les 11 de la nit a les acaballes de la primera sessió del debat de política general al cap de files de Junts. Albert Batet va amenaçar el president de demanar-li que posi el seu càrrec a votació al Parlament i Aragonès els va ensenyar la porta.
Cal que hi hagi confiança. Si no hi ha aquestes garanties i no hi ha aquesta concreció, li demanarem que se sometti una qüestió de confiança al Parlament de Catalunya.
No entraré en cap joc que suposi posar en risc les institucions del país. Si algú ha de prendre decisions, que les prengui. Però jo no puc prendre les decisions que corresponen a d'altres i que fa setmanes que cal que es prenguin. I a partir d'aquí, com a president del país, prendré les meves...
Aragonès ha anul·lat l'agenda que tenia prevista per avui. S'ha tancat al Palau de la Generalitat per analitzar la situació amb el seu nucli de confiança. Un dels escenaris que s'han posat sobre la taula és el d'expulsar Junts del govern, tot i que no sembla hores d'ara el més probable. Marc Martínez Amat.
Des d'Esquerra no amaguen el malestar que va provocar l'amenaça de Junts al president i que veuen com una deslleialtat i consideren que s'ha travessat una línia vermella. S'interpreta que demanar aquesta votació significa que Junts retira la confiança en el govern i en el president. L'entorn d'Aragonès deixa clar que no es pensa sotmetre a una qüestió de confiança i s'analitzen tots els altres escenaris, fins i tot el de trencar amb els socis, tot i que no sembla ara mateix la primera opció. La reunió extraordinària d'aquesta tarda diuen que respon a la situació provocada per Junts, els volen reclamar respecte institucional i que el govern estigui al 100% per abordar la situació econòmica, social i per resoldre el conflicte polític. I diuen que són els qui han parlat d'ultimàtums o d'amenaces de qüestió de confiança els que han de decidir-se sobre el seu futur. Marta Rovira deia aquest matí a TV3 que la pilota és a la teulada de Junts.
Crec que el que ha de fer Junts és, senzillament, prendre decisions. Hem estat parlant moltíssim durant aquestes últimes setmanes prèvies al debat de política general I, escolti'm, hem arribat al final de les converses, hem arribat al final de totes les negociacions possibles, hem respost tot el que se'ns estava interpel·lant com a Esquerra Republicana i a partir d'aquí és Junts qui ha de decidir.
La reunió extraordinària del govern és a les 5 de la tarda i encara no se sap si hi haurà cap compareixença quan s'acabi.
A l'espera de la trobada al llarg del matí s'han visualitzat les diverses ànimes que té Junts. Mentre Laura Borràs creu que Esquerra és qui hauria de marxar del govern, ho ha dit a l'escena, el conseller Jaume Giró demana posar-se a treballar.
Si hi ha algú dins del govern que no està complint els compromisos, per què no parlem de que surti del govern qui no compleix els compromisos? Per què la pregunta si Junts per Catalunya surt del govern? Per què no és... Si Esquerra Republicana no està complint els compromisos, per què Esquerra Republicana no surt del govern?
Avui el que sí que he fet a les 8 del matí és enviar a totes les conselleres i consellers del govern l'assignació pressupostària que cada departament tindrà en el pressupost del 2023. Que el govern ha de governar.
A l'espera de veure què passa a la reunió d'aquesta tarda, el que ja està clar és que els grups s'hauran de posicionar aquest divendres al Parlament sobre l'acord de claredat que va proposar Aragonès i sobre aquesta qüestió de confiança. Han estat els Comuns i el Partit Popular els que han presentat textos per forçar els grups a prendre partit. Parlament, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia, ni Esquerra porta a votació l'acord de claredat ni Junts la qüestió de confiança. De fet, fons del partit apunten que ara estan en l'escenari de concrecions de l'acord de govern i no en aquesta pantalla. Sí, com sigui, s'hauran de mullar, ja que els Comuns i el PP ho han entrat perquè es voti. La CUP també reclama una qüestió de confiança abans d'acabar l'any, però en aquest cas ho farà el ple de la setmana que ve. Les tenses relacions entre socis també s'evidencien a les propostes de resolució. No en tenen cap de conjunta sobre el procés i l'estratègia independentista. Esquerra defensa el diàleg i l'1 d'octubre, mentre que Junts també posa en valor el referèndum i diu que només un altre referèndum pactat el pot superar i demanen unitat d'acció a Madrid, un dels requisits del pacte de govern. Pel que fa als cupaires, que l'any passat demanaven un referèndum, aquesta legislatura defensen ara posar fi a la taula de diàleg i buscar suports internacionals i procés a banda. El PSC defensa pactar aquest mateix any el traspàs de Rodalies i els Comuns un pla de xoc per als ciclistes. Entre els punts proposen un catàleg de carreteres segures amb vies tancades unes hores només per a ells.
Doncs veurem si s'acaba fent miques el govern dels dos partits que fa 5 anys van impulsar l'1 d'octubre. El referèndum, però, el va fer possible una estructura de Ciutadans, cadascú amb unes funcions molt definides. L'aleshores president de l'ANC, Jordi Sánchez, va ser el responsable de coordinar l'operació de compra, trasllat i distribució de les urnes als col·legis. Avui ha passat al Món a RAC1 a donar-ne més detalls. Adrià Santa Susagna.
Jordi Sánchez ha explicat que en una reunió el 22 d'abril del 2017 és quan es conjuren amb Puigdemont i Junqueras per fer el referèndum. L'aleshores president de l'ANC va ser qui es va encarregar de buscar les urnes al mercat xinès i d'anar-les amagant fins a arribar a Catalunya. Un procés del que no n'informava el govern, ha parlat amb Món a RAC1.
T'anava informant el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras, dels processos que feien?
No.
No li demanaven estar informats?
Demanaven estar informats, sobretot el vicepresident Junqueras, però aquesta operació, com d'altres, es feia amb absoluta confiança i discreció.
Val.
Sánchez creu que tot va anar bé fins que van enviar els Jordis a presó. Després, tot va començar a descarrilar.
A partir del 27 de setembre, no abans, hi ha consciència de presó. Però això genera un estat de xoc. I després, crec que torna a passar una cosa que avui torna a ser lamentablement d'actualitat, que és que de la nit al dia ens situem abans del 22 d'abril. És a dir, tota aquella voluntat d'acord, d'entesa, de treball unitari entre els partits polítics es comença a desfer, comencen mirades tacticistes, les pressions...
I assegura que hi va haver molta tensió entre el govern de Mariano Rajoy i el rei Felip VI i la Fiscalia.
A tot això ha quedat vist per sentència el judici contra Eulàlia Reguant per negar-se a respondre les preguntes de Vox al judici del procés. La diputada de la CUP ha fet servir l'últim torn de paraula per refermar-se en la seva posició.
I defensem el dret a desafiar la llei i a les autoritats establertes sobre la base d'un dissentiment bàsic. El feixisme no pot tenir cabuda en una societat que es pretén justa.
Reguant s'enfrontarà a 4 mesos d'inhabilitació. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. La diputada Cupaire argumenta que contestar l'extrema dreta al Suprem hauria estat legitimar-los. Reguant considera que un partit com Vox no hauria de formar part de cap procediment que pretengui impartir justícia. De fet, avisava que la presència de Vox va més enllà d'una anècdota puntual.
L'actuació de Vox com a acusació popular es va convertir així en una eina més de l'Estat per construir un judici polític, un element més de l'engranatge repressiu de l'Estat i no es pot entendre simplement com una anomalia judicial. Era i és un element més de l'engranatge repressiu de l'Estat que ha provocat que hi hagi més de 4.000 persones represaliades per defensar el dret a l'autodeterminació als Països Catalans.
Tot i això, la defensa de Reguant admet que si les preguntes de Vox les hagués fet Manuel Marchena, la diputada les hauria contestat. Justament, l'advocat de Reguant, Daniel Amelanc, assenyalava el perjudici moral que Marchena Marchena hauria causat. El fiscal, però, li rebatia.
No indagó más en el posible perjuicio moral que se podía ocasionar, no le preguntó, no le dijo, detálleme usted más qué le lleva a hacer esto, tampoco ofreció una fórmula alternativa como anteriormente se había hecho.
Sea cual sea el origen de las preguntas, no puede dañar la propia dignidad, ni siquiera desde la óptica de los más férreos y sensibles principios morales.
Per cert, Eulàlia Reguant només ha respost les preguntes del seu advocat i ho ha fet en català, tal com li havia autoritzat el mateix tribunal.
Doncs, mentre Reguant denunciava el blanqueig de l'ultradreta al Tribunal Suprem, avui hem sabut que Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal es van reunir en secret, cara a cara, la setmana passada a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Una reunió de pràcticament una hora que només s'ha conegut gràcies a una filtració a la Sexta i que després han confirmat tots dos partits. El PP parla de trobada correcta, on els dos líders van compartir impressions sobre el context polític. Admeten aquestes fonts que van coincidint part del diagnòstic, però discrepant en la manera com afrontar-lo. A més, el PP ho equipara a reunions que Feijóo ha fet amb altres líders de partits minoritaris, com la UPN o Coalició Canària, per exemple. Fonts de Vox només confirmen la reunió, matisant que no comentaran ni faran públic res del que van parlar els dos líders. Diuen que va ser una presa de contacte. Són la resta de partits els que demanen explicacions. El PSOE, per exemple, demana que s'expliqui si el PP avança en pactes amb l'ultradreta i posant en dubte l'objectiu de la reunió, perquè es va fer pràcticament, expliquen fonts socialistes, en la clandestinitat.
I hem de parlar també avui de la mala maror que hi ha a la cúpula dels Mossos. El comissari en cap del cos, Josep Maria Estela, intenta refredar la crisi que s'hi ha obert amb un comunicat canviat avui a tots els agents i assegura que l'actual prefectura continuarà liderant els Mossos de manera conjunta i també que sent el suport del conseller d'Interior. Tot plegat després que les relacions entre Estela i el seu número 2, Eduard Sallent, s'hagin deteriorat tant que, segons El País, el comissari en cap va plantejar un ultimàtum, l'un o l'altre, Benet Ñigo.
Fa només 9 mesos que Interior va substituir Josep Lluís Trapero al capdavant del cos i va crear una nova prefectura amb el comissari Estela com a cap i Sallent, que va ser cap del cos després del 155, com a segon. L'objectiu era que Estela, amb molta experiència al territori, desenvolupés les línies de proximitat i aportés saba nova a la cúpula i Sallent, amb més experiència en els serveis centrals, s'encarregués d'una vessant més estratègica. La relació personal entre tots dos, però, s'ha enverinat gairebé des del principi, segons expliquen diverses fonts a RAC1, en part perquè Estela té la sensació que Sallent actua com a cap del cos amb una relació directa amb el director general de la policia. Sigui com sigui, amb el comunicat d'avui, el comissari en cap vol frenar la sensació de fi de cicle prematur, parla de seguir treballant plegats i de la relació que té amb la cúpula política del departament.
Tots aquests projectes que impulsem des de la prefectura els duem a terme de forma conjunta amb el Departament d'Interior, com no pot ser d'una altra manera. Pel que fa a mi, podeu estar segurs que sense el suport del conseller, del seu equip de treball i de la prefectura, no hauria pogut tirar endavant tots aquests projectes. Seguim treballant plegats i demostrant en el dia a dia la nostra professionalitat.
Estela també diu que no és moment d'obrir una crisi en ple procés de canvis al cos. Apunta, per exemple, la transformació digital, la feminització, l'arribada de noves promocions i la nova estructura que fa temps que estan dissenyant.
2:15, ara tornem.
RAC1.
Vivir informado,
ahorrar energía
o estar cerca de quien te hace feliz
son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Hola, ¿em pots dir la ruta més curta per tornar a casa?
Millor et dic la ruta més llarga, perquè amb el teu nou scooter Honda la ciutat se't farà petita.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Ei, com et va anar aquella entrevista de feina? L'entrevista? Tota en anglès. Brutal. Gràcies a Wall Street English. Oh, genial. I ara què? Bé, que la pròxima vegada que ens veiem serà a New York.
Arriba més lluny amb Wall Street English. Resultats garantits per escrit. Som a Barcelona, Terrassa i també online.
A Hyundai Masterclass al setembre és el mes de les oportunitats. Busques cotxe? A Hyundai Masterclass tenim vehicles en estoc i quilòmetre zero amb entrega immediata. I si vols, ens quedem al teu. Els preus et sorprendran. Ara és el teu moment. La millor oportunitat per aconseguir el teu Hyundai. Hyundai Masterclass a Barcelona. Al carrer Guayaquil 5, a Gran Via 484 i al carrer Aragó 562.
Aquest dijous tens una cita, o més ben dit, tens una supercita, perquè aquest dijous 29 de setembre és Superdijous a Viladecans de Style Outlets. I t'esperem amb superdescomptes a Desigual, Guess, Nike, Citamurt, Liujo o Adidas. Pren nota, el dijous 29 és Superdijous a Viladecans de Style Outlets. C32, sortida 50.
Stay Homes, els Catarres, Buhos, Ginestar, Xiula i fins a 35 artistes espectaculars. Un festival més? No. Això és una altra cosa. Això és Petits Camaleons, la gran festa familiar de l'any.
Escolta els teus grups preferits. Pregunta el que vulguis a les nostres rodes de premsa o din en família dins del bosc.
Del 25 de setembre al 2 d'octubre, Festival Petits Camaleons. El dret de les nenes i els nens a la bona música.
Entrades a Petits Camaleons. Leons.com.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Arriba a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps. Pretty Woman, el musical. Amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Actualització constant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1.
RAC1 migdia.
Ara passen 2 minuts d'un quart de 3. Els Estats Units demanen als seus ciutadans que surtin immediatament de Rússia. Ho fan en un missatge que han penjat al web de l'ambaixada que tenen a Moscou i avisen que cap ciutadà nord-americà ha de viatjar ara al país i que els que hi són n'han de sortir mentre hi hagi opcions de pujar en un vol comercial. Recorden que les places són molt limitades i que l'ambaixada té poc marge de maniobra per ajudar-los. Avisen a més que el Kremlin pot deixar de reconèixer la doble nacionalitat als ciutadans que en tinguin, ara que ha anunciat la mobilització parcial per anar a lluitar a Ucraïna. Això, mentre la Unió Europea reforça la seguretat al voltant de les infraestructures crítiques després de les explosions al gasoducte Nord Stream. Eurocorresponsal Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. La Unió Europea continua investigant l'incident dels gasoductes Nord Stream 1 i 2. Brussel·les no senyala directament a Rússia, però en un comunicat aquest matí han explicat que les primeres informacions apunten que es tracta d'un acte premeditat i prometen una resposta ferma i unitària. A més, arrel d'aquest incident, l'eurocomissari de Justícia, Didier Reynders, ha explicat que Europa ha decidit reforçar les seves infraestructures crítiques per prevenir més atacs.
Ho tenim tot llest per identificar l'origen dels esdeveniments que s'han produït i els incidents que impliquen els gasoductes Nord Stream 1 i 2, però el que puc anunciar és que ja hem reforçat tot el que té a veure amb la normativa de seguretat de les nostres infraestructures crítiques.
Reynders també ha explicat que el subministrament de gas a Europa no està en perill, ja que tots dos gasoductes estaven inoperatius abans de l'incident.
Rússia nega cap relació amb el sabotatge, diu que les acusacions que està rebent són una bestiesa i reclama participar en la investigació. I a tot això, França assegurarà que està disposada a continuar parlant del MidCat, però com a projecte a llarg termini, insisteix que la interconnexió no servirà per resoldre l'actual crisi energètica. Els sindicats convoquen mobilitzacions per aquesta tardor per exigir augments salarials. Denuncien que la patronal no està movent ni un dit per negociar-los. No volen parlar de percentatges, diuen que estan oberts a negociar, però apunten que la patronal hauria de tenir com a referència la inflació subjacent, que ja supera el 6%, Montse Martí.
Els sindicats han convocat concentracions davant les seus de les organitzacions empresarials el 7 d'octubre i una concentració unitària a Madrid el 3 de novembre. De moment, no està previst que se'n faci una a Barcelona. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions Obreres, en culpen la COE, ho deia el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez. Sobre en quin percentatge haurien d'augmentar els salaris l'any que ve i els propers anys, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, diu que caldrà negociar i que l'objectiu és que els sous pugin un 10%, com ho ha fet l'IPC d'ara i fins al 2025.
Lo importante no es la propuesta que vayamos a llevar los sindicatos ahí, sino si hay voluntad por parte de COE de modificar sus posiciones, que son de una negativa a garantizar una recuperación paulatina del poder adquisitivo en los próximos años. Yo creo que esta es la clave del eje de bóveda del asunto, ¿no?
La negociació que s'activarà aquesta tarda és per decidir quan augmentarà el sou dels funcionaris de l'Estat el 2023. El Ministeri d'Hisenda podria posar damunt la taula un augment del 3,5% i els sindicats insisteixen que l'important és que es pacti un augment salarial per aquest any 2023 i pels propers.
El Departament de Salut amplia l'avortament farmacològic fins la setmana 14 de gestació, és a dir, a partir d'ara les dones podran triar quin tipus d'avortament prefereixen durant totes les setmanes en què es pot interrompre voluntàriament l'embaràs, si fer-ho quirúrgicament o bé amb medicaments. En el cas del farmacològic, entre les setmanes 10 i 14 es faran hospitals, Laia Colomer.
Si fins ara les dones només podien accedir a l'avortament farmacològic fins la setmana 9 d'embaràs, ara ho podran fer fins la 14. Com el quirúrgic, l'avortament farmacològic consta de dues pastilles, una que atura l'embaràs i una altra que provoca contraccions per expulsar les restes. Fins la setmana 9 el tractament s'administra als ambulatoris com fins ara, però entre la 10 i la 14 es faran hospitals. De moment ja ho han començat a fer a Terrassa, Igualada i Lleida i ara de mica en mica s'ampliarà a la resta. La coordinadora del protocol, Marta Simó, destaca que l'objectiu és que les dones puguin triar quin mètode utilitzar.
Proposem en el nostre protocol una atenció integral en els supòsits legalment establerts, és a dir, que arriba fins la setmana 14, que és la setmana que està tipificada en la normativa legal vigent actualment i que inclou també els diferents mètodes, tant el farmacològic com el quirúrgic, que la dona pot triar un cop hagi estat convenientment informada.
A més, a les dones que avortin també se'ls oferiran mètodes anticonceptius de llarga durada, això després de detectar que una de cada tres no és el primer cop que ho fa.
Han desenvolupat per primera vegada un fàrmac capaç de frenar el deteriorament cognitiu de les persones amb Alzheimer. Es tracta d'un anticòs que elimina una proteïna que s'acumula al cervell de les persones amb aquesta malaltia. Les dues farmacèutiques que l'han dissenyat presentaran els resultats definitius de l'assaig clínic el mes que ve, però ja avancen que volen demanar l'autorització a l'Agència Europea de Medicaments a principis de l'any que ve.
El fàrmac l'han desenvolupat la farmacèutica nord-americana Biogen i la japonesa Eisai. Segons els resultats preliminars dels assajos clínics, l'anticòs redueix un 27% la progressió de l'Alzheimer en persones que estan a l'inici de la malaltia. Un dels hospitals que hi han participat és el de Sant Pau de Barcelona. El cap del Servei de Neurologia, Albert Lleó, explica a RAC1 que és el primer cop que s'aconsegueix un fàrmac com aquest.
Fins ara no disposàvem de tractaments biològics d'alguna manera que hagin acabat l'estudi i que hagin demostrat aquest benefici. És a dir, que d'entrada, per un primer fàrmac, és un bon resultat, és una notícia positiva pel camp.
El tractament consta d'injeccions cada dues setmanes durant un any i mig. Les millores es comencen a observar al cap de 6 mesos de començar-lo.
La vacuna contra la ràbia a animals de companyia serà obligatòria a Catalunya. Ho ha anunciat el govern després de constatar un augment del risc de contagi amb l'arribada d'animals de refugiats d'Ucraïna, un país on la malaltia és endèmica. Una decisió que respon a les demandes que havien llançat fins ara el Col·legi de Veterinaris i Metges, ara tenint en compte que es tracta d'una malaltia mortal i que passa d'animals a persones. Això avui, que és el Dia Mundial contra la Ràbia, Maria Costa.
La vacunació és obligatòria a la majoria de comunitats autònomes de l'Estat espanyol, però no ho és ni a Galícia, ni al País Basc, ni a Catalunya. Tot i que era un virus pràcticament inexistent, la percepció de risc ha canviat amb l'arribada de persones que han fugit d'Ucraïna amb els seus animals de companyia. A Ucraïna la malaltia hi té molta incidència. De fet, cada any s'hi detecten 1.600 casos a persones o animals, i a Catalunya només el 12% dels animals domèstics estan vacunats. Pel vicepresident del Col·legi de Veterinaris, Ramon Sedó, les dades indiquen que la prevenció és clau.
Crec que el tema d'Ucraïna ens ha obert els ulls a tots. El 95% dels casos de ràbia humana són per contacte amb un gos rabiós. I el 100% dels casos, per tant, són evitables si aquest gos fos vacunat. Deixar zones sense vacunar entremig d'altres vacunades el que fa és que augmenta el risc de tots els altres i, a més, el risc propi d'aquests que no estan vacunats.
Segons el Departament d'Acció Climàtica, la futura normativa sortirà a consulta pública aquesta tardor, a l'octubre, perquè professionals i ciutadania hi puguin fer les seves aportacions. Tot plegat per alinear amb l'objectiu de l'OMS d'erradicar la malaltia el 2030.
El noi de Vilanova i la Geltrú, assassí confés del seu pare, diu al judici que quan va cometre el crim estava passant un mal moment i era una persona molt influenciable. L'acusat assenyala com a responsable de la mort la seva amiga, a qui la fiscalia acusa d'induir el crim i demanar 34 anys de presó. Mar Poyató.
L'Ismael va confessar durant la fase d'instrucció i va dir clarament que havia matat el seu pare a ganivetades mentre dormia i després va cremar el pis per esborrar qualsevol tipus de prova. La fiscalia s'ho creu, però demana que l'absolguin perquè considera que ho va fer clarament induït per una altra persona, l'Alba, que es va aprofitar, diu, del seu trastorn mental. L'Ismael assegura que quan va passar tot no estava bé psicològicament.
Algo tocado en cuanto a que realmente acababa de salir de una mala época porque el bachillerato no me fue muy bien. Seguía además con problemas físicos, me había lesionado varias veces y había aumentado mucho de peso y realmente estaba sintiendo que ahora al entrar en la carrera podía empezar a ir todo bien, pero salía de un mal trago.
Ara bé, la defensa de l'altra acusada, l'Alba, diu que aquest trastorn mental de l'Ismael no és real i que va ser plenament conscient de tot el que va fer. L'Alba, però, no declararà fins demà. Avui està seguint tota la sessió asseguda al banc dels acusats i eixugant-se les llàgrimes.
Més coses, els Mossos investiguen la mort d'una dona al Montsià. La policia local n'ha trobat el cos surant al canal dret d'Amposta.
De moment, els agents no han detectat indicis de criminalitat en la víctima, mentre estan encara treballant per identificar l'home que hi van trobar mort també a l'Ebre, a Amposta mateix.
Ha tingut un home que conduïa borratxo i en direcció contrària a Vilamalla, a l'Alt Empordà.
I no només això, el cotxe estava completament destrossat, tenia el morro aixafat, la matrícula mig penjant i el capó obert recolzat sobre el vidre del davant. Com que no s'hi veia, circulava traient el cap per la finestra. Quan li van fer la prova d'alcoholèmia, va donar una taxa de 0,78. Tot plegat va passar dissabte a la nit i els Mossos el van detenir per conducció temerària.
Persisteix la pudor d'hidrocarburs a Tarragona quan ja han passat més de 2 dies de la fuita de nafta a la petroquímica. Més de 60 veïns han trucat aquestes últimes hores al 112, a última hora des de Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
Tot i que l'empresa CES ha informat a Protecció Civil que, acabant la maniobra ja de transvasament de la nafta que s'havia vessat la matinada de dilluns, no hi hauria d'haver-hi més episodis de males olors, la veritat és que a Tarragona és perfectament perceptible aquest pudor entre el gas i la benzina, una olor desagradable que també han percebut molts veïns. Una seixantena han trucat al 112, preocupats, alarmats, per aquest nou episodi d'olors a Tarragona. Plou sobremullat, molt malestar la ciutat. De fet, aquesta tarda s'ha convocat un acte de protesta per expressar el rebuig per una situació que es considera insostenible.
Gràcies, Esteve. I Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, vol recuperar pel poble una finca que el franquisme va donar a l'exèrcit el 1936. El seu propietari l'havia cedit a l'Ajuntament perquè s'hi fes una escola. Des del Maresme, Marc Sánchez, bon dia.
Bon dia. La finca, situada a l'entrada del poble i coneguda com la Casa del Gran Capità, és des de fa anys un lloc d'estiueig pel màxim responsable de l'exèrcit a Catalunya. L'alcalde Joan Mora explica a RAC1 que no només han trobat documentació a l'arxiu sobre la cessió al poble l'any 36, sinó també de la petició que va fer l'alcalde l'any 47 en plena dictadura perquè l'espai fos d'ús escolar i no va tenir resposta. Mora afirma que trucaran totes les portes per recuperar-la, també la del Ministeri.
Intentarem fer una trobada entre passadissos amb la ministra i demanarem que se'ns torni la casa, que era, com hem pogut demostrar amb una primera donació, al poble de Llavaneres. Si no veiem resposta, haurem d'emprendre accions judicials perquè tenim prou documents per poder reclamar la casa.
De moment ja han presentat la documentació a la delegació del govern a Barcelona, a l'oficina de l'exèrcit, i aquesta setmana aniran a Madrid. També volen entrar preguntes a través del grup d'Esquerra al Senat.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
2 minuts i mig per 2:15. Xavi Hernández també ha perdut Héctor Bellerín per als propers partits. El lateral blaugrana s'estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa, Xavi.
Havia de ser la solució a la llarga llista de lesions dels internacionals del Barça i s'ha convertit en part del problema. Bellerín s'ha fet proves aquest matí que confirmen que té una lesió al soli de la cama esquerra. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
I que es perdrà entre 6 i 8 partits.
Sí, ahir al migdia ja explicàvem que Bellerín havia notat unes molèsties, una punxada durant l'entrenament i que durant el dia d'avui li farien més proves. Doncs bé, les proves han estat a primera hora del matí i abans de les 11 el club ja ha comunicat que la lesió és segurament més greu del que pintava inicialment. Bellerín té una lesió al soli de la cama esquerra i tot i que no s'especifica el temps de baixa, com deies, s'estaria fora entre 3 i 4 setmanes. Què vol dir això? Doncs que Bellerín es perdrà aquests 6-8 partits, entre els quals destaca el doble duel contra l'Inter de Milà a la Champions o el clàssic davant el Madrid a la Lliga. Si en aquesta forquilla de les 3-4 setmanes Bellerín es recupera aviat, potser tindria opcions de reaparèixer de cara al duel contra el Villarreal del 20 d'octubre davant l'Atlètic Club, 3 dies després, que just abans de jugar l'altre partit de Champions contra el Bayern al Camp Nou. Ara bé, si tirem llarg i el termini de recuperació està més a prop de les 4 setmanes que de les 3, potser no arribaria encara al Bayern i hauríem d'esperar el següent partit, que és el dia 30 d'octubre a Mestalla contra el València. És el problema de tenir un octubre tan atapeït de partits que estàs unes setmanes de baixa i et perds una gran quantitat de partits.
De fet, Bellerín és el tercer defensa que cau lesionat en aquesta aturada de seleccions. A això hi hem d'afegir Bassas, que Sergi Roberto tampoc no està al 100%.
Exacte, primer va ser Koundé i després va venir Araujo abans que hi caigués Bellerín. Són 3 lesionats de cop per una mateixa línia i per postres el quart home, que Sergi Roberto, continua sense estar del tot fi de les seves molèsties al tendó d'Aquiles. En aquest sentit, us podem explicar, RAC1, que Sergi Roberto, però, podria reaparèixer en aquest pròxim partit contra el Mallorca i tot i que potser no està per jugar als 90%, 90 minuts, sí que podria entrar a la convocatòria i estar a disposició del tècnic blaugrana. Veurem si Xavi el decideix alinear d'inici, si no, les altres possibilitats que tindria serien jugar al lateral dret amb un lateral esquerre, n'hi ha tres, Marcos Alonso, Jordi Alba i Valde, mirar cap al filial, on l'home seria probablement Álvaro Núñez, un lateral dret fitxat aquest estiu del filial de l'Atlètic Club, o fins i tot optar per una defensa de tres amb els tres centrals sants que té ara mateix, que són Christensen, Piqué i Eric García, tot i que aquesta potser és una mica més improbable, gairebé tant com posar, per exemple, Eric García al lateral, cosa que ja va fer un partit Xavi contra el Villarreal i no va acabar de funcionar, o fins i tot col·locar-hi Christensen, perquè si per bé el Barça no hi ha jugat mai encara, en el passat ho ha fet en alguna ocasió.
Bellerín és el nom o un dels noms del dia, l'altre és Araujo, precisament un dels jugadors que més ha fet servir Xavi Hernández en aquest lateral dret. Doncs bé, l'uruguaià s'ha operat aquest matí de la lesió a l'adductor de la cuixa dreta.
Sí, també ha estat aviat a primera hora del matí perquè el comunicat mèdic del Barça ens ha arribat a la mateixa hora que el de Bellerín. Segons el club, Araujo ha estat intervingut satisfactòriament aquest matí de l'evolució del tendó de l'abductor llarg de la cuixa dreta, i tot i que no en dona el temps de baixa, ja m'ha anat explicant que es podria situar entorn als 3 mesos. Recordem que la intervenció s'ha fet a Turku, a Finlàndia, i que ha anat a càrrec del doctor Lasse Lempainen sota la supervisió dels serveis mèdics del Barça, amb el doctor Ricard Pruna in situ, a Finlàndia mateix, ja que ahir va viatjar juntament amb el central uruguaià.
Ara Xavi a l'espera de recuperar ja tots els internacionals. Encara en faltaven 9 per arribar, vaja, 10, perquè són els que havien de jugar ahir, amb l'excepció d'Eric García, ja ho vam explicar, que finalment va caure de la convocatòria. Avui, però, l'equip feia festa, oi, Bassas?
Sí, però, perquè Xavi els havia donat dia de festa, sí, però hem vist un post a Instagram de Robert Lewandowski vestit de curt i entrenant-se al gimnàs de la ciutat esportiva Joan Gamper. Una fotografia que acompanya amb el text "Sense excuses, els dies lliures toca entrenar", perquè llavors la gent es pregunti com pot estar tan en forma amb 34 anys. Un professional, el davanter polonès.
La part bona de tot plegat, quina és? Doncs mira, que els 9 blaugranes que ahir van jugar amb les seves seleccions estan tots bé. Parlem especialment, o patíem, millor dit, especialment pels internacionals amb Espanya, bàsicament perquè és on hi havia més representació del Barça, perquè era l'única selecció que s'hi jugava alguna cosa, i sobretot perquè la gespa del Municipal de Braga no augurava res de bo. Al final, però, no va haver-hi ensurts, i a més, Espanya es va classificar per la Final Four de la Nations League gràcies a un gol de Morata cap al final del partit, enviat especial de RAC1 a Braga. Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi. Doncs sí, exacte. Ahir tot va sortir a la perfecció pels de Luis Enrique, que van aconseguir l'objectiu, que era guanyar el partit i passar a la Final Four de la Nations League, i a més van tancar aquesta convocatòria sense lesions, ja que no només ahir, sinó que tampoc a Saragossa dissabte passat ni en cap entrenament hi ha hagut problemes físics pel que fa als futbolistes. Victòria agònica de la selecció espanyola, gol de Morata als 87 minuts, una Espanya molt plana i a Braga, que gairebé no va arribar a porteria, superada en fases per Portugal, però els de Luis Enrique van mantenir el tipus, i l'última mitja hora va canviar tot quan el tècnic va fer entrar Pedri i Gavi i també un gran Nico Williams, i l'equip espanyol va començar a carburar. El partit va canviar fins que va arribar el gol de Morata, que significava la victòria i el pas a la Final Four de l'estiu que ve. Luis Enrique parlava de la tranquil·litat que dona aquesta victòria amb el Mundial cada cop més a prop.
¿Qué le da a la selección? Pues un poco la tranquilidad del entorno, que siempre está pues aprovechando su oportunidad, y para nosotros, hombre, prefiero llegar así, evidentemente, consiguiendo el objetivo en un grupo muy difícil, pero si no hubiéramos quedado primero, si no hubiéramos pasado la Final Four, no iba a cambiar para nada lo que significa una preparación de un tiempo, un proceso de crecimiento que creo que llevamos en la selección. Va a ser determinante de cara al Mundial. Las selecciones que no se han clasificado van a ir peor al Mundial, para nada.
Una Final Four de la Nations que es disputarà amb gairebé tota probabilitat als Països Baixos. Ara mateix és l'única seu postulada. Un cop es va acabar el partit, els 6 del Barça han tornat cap a Barcelona aquesta mateixa matinada en un vol privat des de Porto. També ha viatjat amb ells David Raya, el porter del Brentford, tots en perfectes condicions. Ahir Ferran Torres va ser l'únic blaugrana titular, Busquets va entrar al descans, i Pedri i Gavi ho van fer al tram final. Luis Enrique va elogiar els dos joves talents blaugranes.
Gavi es energía pura, calidad, personalidad, lucha y mucha calidad, mucha calidad. Y Pedri es talento puro, al servicio del equipo, cada vez que pasa el balón por él, tal como se perfila, como se gira, mejora la jugada. Nos han dado con Busi esa tranquilidad para poder atacar a la línea defensiva y al nivel físico que tiene esta selección de Portugal.
Jordi Alba es va quedar a la banqueta i Eric García no va entrar a la convocatòria. Sobre la dosificació dels jugadors del Barça, Luis Enrique nega haver rebut trucades de Xavi ni de ningú per suggerir-li què ha de fer amb el minutatge dels seus jugadors.
No, a mí no me llama casi nadie. Ya me habéis puesto la fama que tengo, que es imposible que me llamen.
El dia 10 o 11 de novembre, Luis Enrique donarà la llista dels escollits per anar a jugar al Mundial. Dilluns 14 els concentrarà abans de viatjar ja cap a terres asiàtiques. Es farà una primera aturada a Jordània, on Espanya jugarà un amistós el dia 17, i l'endemà l'equip ja arribarà a Qatar, on debutarà el Mundial el dia 23 de novembre contra Costa Rica.
Gràcies, David. Per tant, Espanya lluitarà pel títol juntament amb Itàlia, amb Països Baixos i amb Croàcia. La Final Four es jugarà el mes de juny que ve, encara ho deia el Dami, em seu per determinar, tot i que sona amb força Països Baixos. Ahir també es va decidir l'última de les seleccions que baixa la Lliga B, serà la República Txeca, que va perdre per 2-1 a Suïssa. A més, els txecs també han baixat Anglaterra, País de Gales i Àustria. El seu lloc l'ocuparan les quatre seleccions que han quedat primeres en els grups de la Lliga B. Són Escòcia, que ahir va empatar 0 a Ucraïna, Sèrbia, ahir va guanyar 0-2 a Noruega, a més de Bòsnia i Israel. Més enllà de la Nations League, però, i dels 6 convocats amb la selecció espanyola absoluta, repassem ara com els van anar els altres 4 jugadors del Barça que ahir van disputar minuts, tots ells, en partits amistosos. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia, Xavi.
I comencem per la selecció espanyola, en aquest cas sub-21.
Victòria del combinat entrenat per Luis de la Fuente per 3-0 contra Noruega amb gol del català Abel Ruiz. Alejandro Valde va sortir a la represa, també ho va fer Nico, mentre que Arnau Tenas no va disputar cap minut, va ser suplent. Sí que van jugar i van ser titulars els dos jugadors del Girona, Arnau Martínez, que va jugar 61 minuts, i Rodrigo Riquelme, que va ser substituït al descans. A nivell de selecció absoluta, ahir es va jugar el Brasil-Tunísia amb Rafinha com a MVP. Victòria per 5-1 de la Canarinha, amb doblet i assistència del futbolista del Barça, que va jugar 65 minuts. Això va ser la part positiva, però cal tornar a posar el focus en la part negativa del partit. Richarlison va fer el 2-1 i en la celebració, des del públic, se li va llançar un plàtan en un nou cas de racisme al futbol. L'altre blaugrana que va jugar ahir va ser Frank Kessier, que va disputar els 90 minuts en la victòria de Costa d'Ivori per 3-1 contra Guinea. I destaquem un últim jugador, Xavi, que no juga al Barça ara mateix, però n'hem de parlar, perquè és Leo Messi. L'argentí va entrar al minut 56 de partit i amb dos grans gols, un de falta directa, va liderar la seva selecció en la victòria per 3-0 contra Senegal, una selecció argentina que, per cert, ha renovat Scaloni fins al 2026.
Parlàvem de Leo Messi. Aquest matí s'hi ha referit el vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu. L'argentí acaba contracte amb el Paris Saint-Germain al final d'aquesta temporada i fa setmanes que s'especula amb un possible retorn de l'argentí al Barça. Doncs bé, Romeu no ho contempla. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, diu Romeu a Catalunya Ràdio que almenys a les seves previsions de moment no es contempla un retorn de Messi i que si això acabés passant seria perquè la direcció esportiva ho demana expressament. És veritat que arribaria com a agent lliure, per tant no hi hauria cost de traspàs, però una altra cosa ja seria el seu sou.
Si tornés, vindria de franc, llavors segur que sí.
Sent realistes, que no vindria de franc.
No, no el tinc contemplat al pressupost.
Però li agradaria el volen de tornada?
El Leo sempre és una icona del club i això és casa seva, no? I serà una decisió tècnica i, evidentment, aquí, com saben, no m'hi trobarà ningú perquè no en sé jo d'això.
Més enllà de Messi, Eduard Romeu també ha explicat que no sap del cert quants diners perdrà el Barça jugant a Montjuïc la temporada que ve, però que la xifra serà inferior al 100 milions d'euros.
Han sortit informacions de 100 milions. Jo estic convençut que no arribarem, evidentment, a aquesta xifra. Jo som molt conservador i prefereixo partir d'una xifra alta i després, si aquesta l'assoleixes, tot és millor, no?
I sobre la situació del fair play financer i dels contractes dels jugadors, el vicepresident Blaugrana admet que la massa salarial no es normalitzarà fins al 2025 i que el contracte de Gerard Piqué, per posar un exemple, és molt elevat, malgrat que no és culpa del central.
En Gerard és una persona a la que jo estic, aprecio i respecto molt. Evidentment, a nivell econòmic, si només ho circunscrivim en el present rabiós, són contractes molt alts, però repeteixo, hem de ser empàtics i capaços de veure d'on ve tot això.
Tot plegat un Eduard Romeu que ha subratllat que ells han salvat el Barça, però que els èxits esportius seran qui marquin la rapidesa d'una recuperació total.
Més coses coses, l'Espanyol continua preparant el partit de diumenge contra el València, però avui el que és notícia és el futbol base del club. Edu de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, perquè segons ha pogut saber RAC1, l'Espanyol és a prop de tancar un acord de col·laboració amb la Unió Esportiva Cornellà. Els blanquiblaus tindrien preferència sobre els jugadors de la base del Cornellà a canvi d'una petita quantitat econòmica. L'Espanyol recuperaria un acord que ja va tenir fa unes temporades. Recordem que ara la relació entre els clubs és molt fluida, molt estreta. De fet, el Cornellà utilitza l'RCD Stadium de local als partits de Primera Federació. Ja sobre el partit contra el València. Parla un dels defenses blanquiblaus, Sergi Gómez, que no amaga la importància que té per la necessitat de punts a l'equip.
Que volem aquests tres punts ja, i crec que no hi havia escenari que fer-ho al nostre estadi amb la nostra gent. No s'hauria de definir com una final, però sí amb la mentalitat d'una final. Al final, com he dit abans, és un partit molt important, són punts molt importants que evidentment volem ja que es quedin a casa, i tot passa per el que he dit abans també, per fer un gran partit, tenir mentalitat guanyadora i sobretot seguir creient en aquest procés que fa mesos que hem començat, que evidentment doncs no estem a dia d'avui aconseguint, crec, el premi que mereixem, però que estem a prop d'aconseguir-lo.
Sergi Gómez admet que l'equip ha de millorar l'apartat defensiu. Fins ara ha encaixat 12 gols en 6 partits de Lliga, el tercer que més encaixa de la competició.
Està clar que som conscients d'aquesta xifra, doncs la tenim que baixar, i que casualment doncs aquests gols han vingut per errades puntuals que crec que és fàcil corregir-les. Diferent seria si fossin perquè un equip et domina molt, perquè en general l'equip defensivament no està bé. Evidentment, preocupació perquè són molt gols, però a la vegada molt centrats i molt mentalitzats en corregir aquests petits errors que al final estan costant molts punts.
Avui hi ha hagut un nou entrenament al migdia amb Diego Martínez, amb gairebé tots els disponibles, llevat dels 4 últims futbolistes que encara han de tornar de les seves seleccions perquè van jugar ahir o tenien previst, vaja, alguns no van participar, com Cabrera o Luca Coleosho en l'amistós Uruguai-Canadà a Bratislava, cap dels dos va jugar, Simo i Omar, que tornen respectivament de la sub-19 espanyola i la sub-21 del Marroc.
Gràcies, Edu.
Ja no.
Sobre aquesta lliga que reprèn el cap de setmana i que de moment domina, com sabeu, el Real Madrid amb 2 punts d'avantatge respecte al Barça. Precisament avui és notícia Karim Benzema, que ha tornat a fer un entrenament amb el grup després de la seva lesió. El francès torna a estar bé i apunta al partit de diumenge contra l'Osasuna, Bassas.
Sí, un Benzema que no podia entrenar-se amb la resta de companys des de la seva lesió contra el Celtic a la Champions i, com dius, tot apunta que podrà tornar a jugar aquest diumenge al vespre contra l'Osasuna al Bernabéu a la Lliga. Ho ha confirmat el mateix davanter francès en unes declaracions als mitjans oficials del club.
Bien, feliz de regresar con el equipo. Bueno, pasó tiempo, he tenido tiempo para hacer una pretemporada y me siento muy bien, cómodo y tengo ganas de jugar el domingo.
Un Benzema que també ha incidit en això, en aquest procés de recuperació.
Mucho trabajo físico, no he tocado el balón. Hoy fue mi primer entrenamiento, pero mucha carrera, fuerza dentro y en casa también otro entrenamiento. Entonces, porque como llego un poquito tarde de las vacaciones, no he tenido mucho tiempo para hacer una buena pretemporada. Entonces, le echo ahora y me siento muy, muy bien.
I ha celebrat, a més, el bon inici de l'equip blanc aquesta temporada i que sense ell s'hagin pogut mantenir invictes, havent guanyat tots els partits que han jugat. Per cert, encara sobre la infermeria blanca, Lucas Vázquez continua al marge i Luka Modric avui ha fet treball de gimnàs. Un Karim Benzema que, d'altra banda, ha estat un dels principals protagonistes fa només uns minuts als Premis Marca, on ha rebut el Premi Pichichi de la temporada passada a primera. I pel que fa a segona, el davanter del Girona, Cristian Estuani, en va ser el màxim golejador. L'uruguai ha reiterat la seva voluntat de tornar a jugar aviat després de l'arrítmia cardíaca benigna que va tenir ara fa un mes i ha parlat dels objectius d'aquesta temporada.
Bueno, la verdad que con muchísima ilusión. Creo que el equipo se ha demostrado en esta primera jornada compitiendo muy bien. Creo que ese es el camino, tener un equipo competitivo para poder luchar por nuestros objetivos y bueno, creo que tenemos presente y futuro en el equipo, así que ojalá que podamos seguir en esta línea y poder conseguir el objetivo de la permanencia.
Una gala en què també s'han entregat altres premis, per exemple, els millors entrenadors, que en aquest darrer curs han estat Carlo Ancelotti a primera i el català Joan Francesc Ferrer Rubi a segona, després d'aconseguir l'ascens amb l'Almeria.
Tot això en la competició masculina, en la femenina unes quantes coses també a explicar, començant per la victòria del Levante Les Planes a la primera ronda de la Copa de la Reina. Marc.
Victòria plàcida pel conjunt català al camp del Real Unión de Tenerife per 0-4, amb un 11 ple de rotacions i debuts. Amb l'equip, la diferència de nivell entre les plantilles es va notar al terreny de joc en aquest duel entre un equip de primera divisió i l'altre que competeix a la tercera categoria del futbol estatal. 2 a cada part, obra de Natalie Muth per partida doble, Núria Garrote i Trudy Carter van donar el triomf al Levante Les Planes, que després de debutar la Copa l'any passat supera per primera vegada una eliminatòria. L'única mala notícia que deixa el partit és la possible lesió d'Esther Martín Pozuelo, una fixa a les alineacions de Ferran Cabello durant pretemporada i els dos partits de Lliga. La defensa, amb problemes als isquiotibials, va haver de ser substituïda al minut 30.
D'altra banda, entre avui i demà, el que es decideix és l'última eliminatòria prèvia a la Champions femenina.
Amb el Real Madrid, que aquest vespre a partir de les 8 certificarà la seva presència a la fase de grups, si no hi ha sorpresa majúscula, ja que defensa a Valdebebas un 0-3 aconseguit al camp del Rosenborg noruec. També avui juguen equips com el PSG, que defensarà el 2-1 a domicili del Haken suec, l'Ajax i l'Arsenal, que van empatar 2 a l'anada, i també la Juventus i el Kege, rival del Barça l'any passat, després de l'empat a 1 a Dinamarca. Demà jugaran només dues eliminatòries, el Roma-Esparta de Praga amb avantatge italià per 2-1, i també serà torn per la Real Societat de Natalia Arroyo, que ha d'intentar remuntar el 0-1 de l'anada contra el Bayern de Munic. L'equip basc ha viatjat aquest matí cap a Alemanya i per jugar demà a partir de les 7 de la tarda a la ciutat esportiva del conjunt bavarès.
I encara una cosa més, Jenni Hermoso ha parlat de la polèmica de les 15 jugadores que van demanar no ser convocades amb la selecció espanyola.
En un comunicat on explica que es veu forçada a escriure'l per no deixar en mans de tercers la seva opinió. Dins l'escrit, l'exdavantera del Barça afirma que porta dies sense dormir i que li trenca el cor la situació actual, manifestant el seu suport a les companyes de selecció que van fer pública la postura, empatitzant amb la necessitat de fer el que van fer, tot i que deixa clar que no comparteix les formes. Finalment, Jenni acaba el comunicat admetent una fractura dins el grup de la selecció, explicant això sí que no hi ha cap xantatge per part de les jugadores i que vol col·laborar a que tot això se solucioni, acabant amb la frase «Alçaré la meva veu i escoltaré a qui sigui per arreglar aquesta situació».
Apuntat, no? El dia 16 d'octubre, Marc, ja tens
Madrid-Barça, no?
Sí, abans, no fotem, a veure, a Madrid-Barça, evidentment, però abans, què has de fer abans? Has d'anar a Sant Cugat?
A Sant Cugat.
Sí, senyor. Torna la cursa de RAC1 el diumenge 16 d'octubre a Sant Cugat, RAC1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Cassegurances i Torrons Vicenç. Us convida a participar a la cursa de RAC1 a Sant Cugat. Apunta-t'ho. Diumenge 16 d'octubre, Sant Cugat, 7a cursa de RAC1, 5 quilòmetres, 5.000 participants i un recorregut per gaudir de Sant Cugat i de la cursa de RAC1. Vine a fer el rècord a Sant Cugat. Tota la informació i inscripcions a RAC1.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC1. Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contracta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarprosegur@alarmes.com o truca al 900-200-730.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 3, moment ja d'obrir plana poliesportiva. Dia molt important per la gent del bàsquet, perquè avui comença la Lliga ACB. Girona, Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
Enguany el bàsquet català, a més, tindrà 4 equips en dansa a la màxima competició del bàsquet estatal. El Barça, que buscarà refer-se de la patacada de l'any passat a la final. Joventut i Manresa, que miraran de repetir l'èxit de l'última temporada, i enguany hi han d'afegir el bàsquet Girona, que 14 anys després torna a tenir equip a l'elit.
El projecte liderat per Marc Gasol va assolir l'ascens a la Final Four, que es va jugar a Fontejau contra l'Estudiantes. Girona és plaça ferma de bàsquet des de mitjans dels 80. Entre el desaparegut Club Bàsquet Girona i els diferents patrocinadors de les èpoques Balbi, Casademont i Casballo primer i l'Uni Girona després, la ciutat sempre ha tingut un equip de l'èlit. Prova d'això és el pòsit que hi ha a tota la demarcació. Més de 600 equips repartits en 70 clubs amb uns 10.000 jugadors que tots, poc o molt, se senten part d'aquest projecte. El missatge d'Aito García Reneses a la prèvia és el de comprensió amb un equip que acaba de pujar.
Que intente disfrutar con el esfuerzo del equipo, que creo que lo vamos a poner. Lo que pasa que el esfuerzo a veces se ve en el resultado y a veces no se ve.
A més, el rival en el dia de l'estrena és el Real Madrid. Fa dies que s'espera el maig amb ganes. La premsa d'aquest matí hi ha anat amb bombo i plateret a les portades. Els blancs són els vigents campions de Lliga i sotscampions d'Europa i s'espera el primer ple de la temporada de Fontejau. De fet, el tècnic del Madrid, Xus Mateo, ha deixat clar que ells sortiran avisats del que es trobaran.
Tiene a Marc Gasol, tiene a Aito García Reneses, que son dos auténticas leyendas dentro del baloncesto nacional y seguramente pues, nos estarán esperando para dar una alegría a su afición.
Pel costat gironí, Jaume Sorolla és baixa, Pat Garino és dubte. Pel costat madridista, Adam Hanga i Rudy Fernández, dos jugadors que es van lesionar a la Supercopa ACB, estan descartats. A manera de curiositat, 12 victòries del Madrid amb 18 desplaçaments a Girona, encara que al final ja li costava molt més. Un sol triomf en els últims 5 partits. La darrera visita data del novembre del 2007 amb només dos supervivents. Un per banda, Marc Gasol a Girona, Sergi Llull del Madrid.
Torna a la Lliga Endesa, doncs, amb quatre equips catalans, però més enllà d'això, el Pedrol ens ha preparat una guia amb el més destacat d'aquesta competició que avui s'estrena a Fontejau.
Catorze anys han hagut de passar perquè l'ACB torni a tenir quatre equips catalans en nòmina. Barça, Penya, Manresa i...
Visca Girona!
D'acord, Marc, sí, Girona, tranquil. Sigui com sigui, Catalunya ara mateix està revolucionada. Manresa...
Hola, bon dia. Em podria canviar els cromos del Cisco, el Moneke i el Baco pels de Bortolani, Tyson Pérez i Justin Hamilton? I posi món de Pedro Martínez i de Xavi Pujol, que aquest any segur que es tornen a revalorar.
Badalona.
Ja veuràs aquest any, ja. Entre la Copa a casa, en Tomic, en Pau Ribas i els triples de Kyle Guy, aquest any tindrem un final feliç.
Venim a liar-la.
Barcelona.
Aquest any sí, ha de ser el del triplet. Però, i Mirotic, quan li queda? Què té exactament? M'estic angoixant. Sort que tenim el Mike Tobi, el Vesely, i el Kalinic, i el Paulí, per no parlar de Satoransky. Oi, Saras?
Va sonar un poco raro, pero tengo que estar contento.
I Girona, ai, a Girona, Bassas, com estan els ànims per la plaça del Vi? Déu-n'hi-do, però posa't seriós, va, aquest any què?
Marc Gasol a la pista i Aito a la banqueta. Què més volem? I amb Colom a la direcció i Miletic anotant, ho volem seguir petant.
Tant de bo. Girona i Real Madrid obren aquesta nit a Fontejau una temporada CB amb els blancs com a rival a batre. A més, arriben amb la Supercopa sota el braç i amb l'MVP Zanan Musa com a fitxatge estrella. I tot plegat després d'un estiu en què entre els 18 equips han fet més de 110 moviments i en què els jugadors podran servir sense passar-li la pilota a l'àrbitre durant els primers 38 minuts. La temporada regular acaba el 21 de maig i a partir d'aquí, quarts de final al millor de 3 partits i semifinals i final al millor de 5. Tindrem campió com a tard el 27 de juny. La final de la Copa és el 19 de febrer i tot plegat es podrà veure a Movistar. La majoria de partits a Movistar Deportes i un per jornada a Vamos. Preparats?
No siempre los favoritos ganan.
Doncs això, emoció.
Alguna cosa a dir, potser, Bassas? Algun comentari a afegir? O...
M'ha agradat molt el reportatge.
Perfecte, gràcies. Però sí que és cert, aquest any...
Ja en
Girona...
parlarem ell en privat.
Sí, no, vosaltres mateixos. Ara entenc què feu aquests matins, quan no us veig. En tot cas, Girona, amb equip a primera divisió de futbol i també a la Lliga CB, lògicament,
històric,
temporada sí. Històrica pel Girona, amb aquests dos moments a seguir. Va,
Marc Andrés, què ens falta per saber?
Doncs tenim un parell de punts de ciclisme. Un d'ells és que la Volta a Catalunya ha fet oficial que Martorell tindrà una sortida d'etapa, fet que no passava des de l'any 1994. I també avui hem sabut que el Giro d'Itàlia començarà el 6 de maig amb una contrarrellotge individual de 18,4 quilòmetres a la costa d'Eitrabochi. Un recorregut que gairebé sencer serà en un carril bici. Et faig un apunt més perquè Novak Djokovic reapareixerà en el circuit ATP en el torneig de Tel Aviv als vuitens de final. Avui l'espanyol Pablo Andújar ha guanyat a Thiago Monteiro i Andújar i Djokovic seran els que s'enfrontaran aquests vuitens de final, com diem, en la reaparició del serbi en un torneig a ATP.
Djokovic, necessitat de punts. L'altre dia mirava la llista
del
rànquing. Exacte, ha baixat una barbaritat. Sí, sí. Per tant, ja comença a necessitar sumar punts en competició. Gràcies, Marc.
A tu, Xavi.
6 minuts i seran les 3. Farem una pausa i de seguida tornem.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis, perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar a durar molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 10 anys de garantia.
Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Aquest dimecres 28 de setembre, per una compra mínima de 30 euros, et regalem el 10% de descompte de tota la compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. I també per a les compres de Caprabo a casa, perquè quan els preus pugen, Caprabo t'ajuda a estalviar. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Quan una assegurança et promet un preu molt baix per assegurar casa teva o el teu cotxe, no m'ho pensaria si fos per aquest cotxe.
Rum, rum.
O per una casa de nines. Per casa teva o el teu cotxe, tria AXA. Tria en qui confiar. I gaudeix d'una assegurança de qualitat per menys del que t'imagines. Tria AXA. Visita'ns a un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a AXA.es.
Ato vol donar les gràcies als que reciclen, als que fan el que calgui per deixar de contaminar, als que compren productes de proximitat i a tothom qui s'esforça per ser més sostenible. Ato ha reconvertit la seva granja Mas La Coromina en una ramaderia ecològica per poder oferir-vos la seva llet eco 100% catalana. I ara, descobreix la nova llet fresca Ato Ecològica.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
Amb BP et mereixes més, sense més. Ara pots guanyar un dels 1.000 repostatges de 40 euros que BP sorteja cada dia. I si no et toca, també estalvies. Fins a 40 cèntims per litre amb mi BP. Vàlid a la península i les Balears. Inclou la bonificació del govern. Condicions a temerecesmascombp.com.
Llavors, amb el mòbil puc veure si els meus fills han arribat a casa i si han posat l'alarma quan han marxat?
Sí, pots veure-ho quan vulguis. Amb l'app veus si l'alarma està connectada i amb les càmeres pots veure si hi són o no. I amb els sensors de les portes i finestres saps si tota la casa està tancada. Així de fàcil. I per qualsevol altra cosa, també pots avisar-nos, perquè nosaltres sempre som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
I arribarem a les 3, obrim agenda cultural amb cinema perquè el Festival de Sitges ja ho té tot a punt per començar una edició que es preveu de rècord. A una setmana de començar aquesta 55a ja edició, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya ha venut més entrades que el 2019 abans de la pandèmia. El festival recupera la normalitat i espera superar les millors edicions de la història. Maria Cusó.
A hores d'ara ja ha venut més de 46.700 entrades, una xifra que se situa a nivells del 2017-2018, les dues millors edicions de la història del festival. L'ocupació dels hotels de Sitges frega el 85% i el Melià, seu del festival, ja es prepara per rebre les estrelles convidades. I és que a les presències ja anunciades d'Eva Green o Darío Argento s'hi afegeixen l'oscaritzat Michel Hazanavicius, director de The Artist, Robert Englund, actor que va donar vida a l'etern Freddy Krueger, i el coreà Lee Jung-jae, protagonista del Juego del Calamar. I és que aquest any Sitges recupera la presència asiàtica. En parla el seu director, Àngel Sala.
Després d'uns 2 o 3 anys una mica complicats per diferents aspectes, sobretot per la pandèmia, el cinema arriba, i arriba també en presències. El director i actor Lee Jun Jae, perquè és un actor amb moltíssima repercussió popular i una veritable estrella en tot el món. I presentarà la pel·lícula...
A més, l'especialista en efectes especials Colin Arthur rebrà el gran premi honorífic del festival. Arthur va ser l'encarregat, entre d'altres, de les animacions de Conan el Bàrbar o La història interminable. El Festival de Sitges es farà del 6 al 16 d'octubre.
El CaixaForum també ret homenatge al món del cinema amb l'exposició Còmics, Somnis i Història, una mostra més de 350 peces de grans noms del gènere com Frank Miller o Ibáñez.
La mostra fa un recorregut per la història del gènere des dels seus inicis fins a l'actualitat. Comença amb un dibuix del 1896 de la sèrie The Yellow Kid, considerat el primer còmic modern, i arriba fins a l'actualitat amb Joselito, de Marta Altieri. El comissari de l'exposició, Bernat Magé, defensa que el còmic és apte per a tots els públics i edats.
Si parlem de Tintín, per exemple, és de 7 a 77 anys. És per tots els públics. El missatge pot ser subliminal pels més originals i més senzill pels altres. Per tant, s'adreça a tothom.
Ça s'adresse à tout le monde.
La mostra, que està distribuïda en 8 àmbits, fa un recorregut pels inicis del gènere, la seva eclosió amb els mitjans d'impressió massius, el naixement dels superherois i la nova avantguarda, i es podrà visitar fins al 15 de gener.
I Natàlia Lacunza se suma al cartell del Festival del Mil·lenni. L'ex concursant d'Operación Triunfo presentarà el seu últim disc Tiene que ser para mí en un concert a la